fer-ho senzill i fàcil, perquè si no sí que no ens entendrem, i jo crec que la llengua al final
la llengua cooficial con las que todos nos entendemos, nos hemos entendido tú y yo antes de entrar en este plató, es el español. No podemos tener miedo a hablar en español porque haya alguien, porque haya alguien que nos vaya a llamar la atención.
No, yo no tinc cap, i jo li pregunto en català perquè és la llengua que utilitzem a Vuit TV, a tota la programació, i és una televisió que jo dirigeixo, amb la qual sé perfectament en quin idioma es parla.
Pero yo conozco los derechos de toda la gente que nos está viendo, incluido los catalanes que entienden catalán y que quieren escucharnos en español. Podemos hacerlo como los políticos, con un 2,2% de voto, como Esquerra Republicana y
Espelcar, no que estan en el Congreso de los
Diputados, que no deberían
home,
estar en un Congreso Nacional.
No. Mira, amb això li dono la raó.
Ja n'hi ha prou, home, d'aguantar aquesta gent.
Li dono la raó a Vicenç Martí, hòstia, perquè aquest programa quina audiència va fer?
No sé, miro. T'ho miro.
Perquè, clar...
L'estem amplificant
ara. Aquesta dona.
No, ho dic perquè...
No, que ara està arribant a molta...
No, ho dic perquè... clar, és, o sigui, és un debat que no tinc cap ganes de tornar a escoltar, no m'interessa, i jo, si arribo a fer zàping, automàticament hagués canviat el canal. Vols? O sigui, ha tingut més... Tu per què l'has posat? Mira.
Perquè havia tensió, perquè pensava que...
No, si em sembla molt bé, però quina audiència va tenir?
Ja veuràs.
Bueno, quan la tinguis ja
la gran contradicció va fer 0,5
normal, espectadors. Encara no sé ni com un 5% està escoltant aquesta conversa que ja saps, i és que ja saps com comença. Sí.
0,5
ha dit,
0,5 ni 1%.
No, ja ho he dit, 0,5.
Ah, no, sí. Dic
que el 5%. 0,5, el 5%, dic que és re, i que encara no sé com van tenir aquests 0,5, perquè són ganes d'un debat i una discussió que ja hem viscut per activa i per passiva.
Més vell que l'anar a peu,
això. Escolta, vols...
Espera't, un grapat d'anys. Anem amb la sirena, que tinc ganes de cuinar avui, però congelat. Una cosa ràpida, una cosa pim-pam.
I es ve de gust peix?
Peix, una cosa
rapideta. Doncs escolta, tenim una molt bona notícia per tots els amants del peix, del bon peix, perquè tornen els fish days de la sirena, els dies del peix.
Perfecte.
Aleshores, què passa? Que l'especialista en congelats fins al 22 de març té superofertes en peix.
A veure,
i ara
te'n
poso un exemple. La segona unitat del pack de 4 lloms de bacallà premium...
Ui, m'he perdut ja. Segona unitat,
bacallà.
Vols dir la segona safata.
Sí, tu compres una unitat.
Sí.
Doncs
unitat, eh? Sembla que estiguem parlant de unitats de Kalashnikov.
Compres un paquet.
Sí, un paquet
de llums.
De 4.
Aquí no hi ha descompte. Val. En la segona,
si
en el segon
si
paquet...
Si te'n quedes 8...
Ara!
Perquè, clar, ho expliquem d'una manera que no ho entens.
La segona, 50% més barat, no?
Ni que ho ha redactat, això.
Si te'n quedes 8...
Exacte. Què et donen? Anem a publicitat aquest, més directa. Fem les coses una mica més directes.
En últims 4 tens un 30% de descompte.
Que parlem amb un argot, la segona unitat, clar, no sé, perquè sembla que em parles d'una unitat de Fórmula 1.
Sí, és el segon paquet de 4 llums de bacallà.
Anem,
el segon
surt amb un
30% de descompte.
Compres un paquet i el segon
30%.
Ara! És
fàcil, eh?
Ara, ja ho ha explicat vostè. Ara, vagi parlant amb la publicitat, que ho posi més clar.
Ali,
ens heu de fer cas. Trieu congelat, trieu la sirena.
Molt bé.
A veure si els que redacten la publicitat la fan més entenedora, perquè ja és que en un moment ho hem entès.
Això, el Basté t'ho cuina... Sí. Bueno, he explicat que cuina bastant bé, eh?
Sí, el Basté és un xef extraordinari.
Sí,
un xef magnífic.
Sí, t'hauries de posar amb ell a cuinar la cuina, a veure un dia...
4 i 3 minuts. Alguna cosa més que vulguis comentar?
Prou, ja pots marxar. Home, sí. Després del que m'has portat, ja no tinc per què aguantar més coses. Marxa!
Perdoni, però... Prou! Escolti'm...
Prou! Fora d'aquí!
Però quina culpa tinc jo?
Pues que m'has portat merda perquè m'agafi un...
Acaba amb alguna cosa que ens doni un punt de la vida.
Doncs va, vinga, atenció.
Una cosa de qualitat.
Van entrevistar el secretari de Diana, per la princesa Diana, Risto, sí. Que per cert, l'altre dia... Ara en parlarem d'aquest tema. El Risto entrevista el que s'encarregava de la vida de Diana a casa seva allà a Kensington.
El secretari de Palau.
Saps el que explicava sobre el príncep, en aquest cas príncep Charles, el seu marit, el marit de la Diana?
El rei,
el que és el rei actualment. Atenció a les manies que tenia aquest home, eh? Boníssim el que explicava.
Y este hombre es el que tiene su pasta de dientes preparada cada mañana en su cepillo. Sí, es verdad. Le planchan los cordones de los zapatos para que pueda hacer un lazo perfecto. Su pijama también se plancha cada mañana y se deja perfecto. El agua de su baño se pone a una temperatura determinada. Es un hombre que lo tiene todo en la vida. Y nunca a nadie le ha dicho que no. Excepto Diana. Y ahí es cuando se complicaron las cosas. Porque se atrevió a decir que no a su marido.
Pero això és rei. Tu ets rei?
No.
Doncs aleshores no pots demanar aquestes coses. Encara s'ha quedat curt.
I els cordills de les sabates?
Home, clar, si no, no pots fer enllaç. Jo encara hagués demanat més coses.
Tipo?
Moltes més coses, ara t'ho explicaré.
No em portis mai més.
Els preservatius planxats.
Ara tornem. Sembla que t'utilitzava.
RAC 1.
I ara, un altre anunci? Sabem que no vols perdre el temps. Per això el tram de la C32 entre Cubelles i el Vendrell ara és gratuït. Sí, sí, gratuït. I també pots gaudir de descomptes del 50% al tram Castelldefels-Sitges. Així que ja ho saps, a la C32 fes via i estalvia. Informa-te'n a territori.gencat.cat per una mobilitat més fàcil i més segura. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
La Sagrada Família no porta ni 7 forns Miele en obres, tant que es diu.
Els electrodomèstics Miele duran tant que sembla que altres coses duren moltíssim menys. Descobreix els electrodomèstics dissenyats per durar 20 anys a distribuïdors oficials i a la botiga Miele a Via Augusta 24.
Qui ha decidit que la tecnologia ha de servir per mantenir-nos immòbils?
Amb la gamma SUV de Kia, la tecnologia et mou. Aprofita les condicions especials fins al 20 de març. Consulta les condicions a kia.com. Descobreix la gamma SUV a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
Tens objectes antics i els vols vendre? Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Comprem mobles, pintures, escultura, rellotges de luxe i joies antigues. Comprem herències i pisos sencers. Màxima serietat i discreció. Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Telèfon 699 47 59 49.
Pere Arquillué i Carles Martínez protagonitzen L'Adversari al Teatre Romea.
Julio Manrique porta a escena la novel·la de Manuel Carrer, la història real de l'assassí que va construir la seva vida en base a la mentida.
Quan va comprendre que estava a punt de ser descobert, es va estimar més matar els seus abans que enfrontar-se a les seves mirades.
L'Adversari, a partir de l'1 de març al Teatre Romea. Compra les teves entrades a teatreromea.cat i a promentrada.com.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Cotxe. Cop. Tot arreglat. És molt senzill assegurar-se amb Helvetia. Simple, clar, Helvetia.
El meu català suma.
El meu català suma.
El meu català suma.
El meu català suma.
Al carrer.
A classe.
A la feina.
Al comerç.
Al mercat.
A les xarxes.
De festa.
A Barcelona, el teu català suma.
Ajuntament de Barcelona.
Florentino ha arribat a la ciutat comtal, una firma de qualitat per l'home més elegant i cosmopolità. Descobreix la teva nova botiga Florentino al carrer València número 264 de Barcelona o visita www.florentino.com. Florentino, comoditat i estil pels que busquen una cosa diferent.
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Quatre de la tarda, 9 minuts, anem a resoldre l'enigma arbós d'avui. Dani, quan vulguis.
Doncs avui recordem que us preguntàvem quantes postes i sortides de sol veien els astronautes que estan a l'estació espacial internacional. Recordem, la primera opció era una, com nosaltres a la Terra, una sortida i una posta cada dia. L'opció B eren dues sortides i dues postes. I l'opció C eren 16 sortides i 16 postes.
Vam, va.
El senyor Marcelí deia la A, no? Una.
Sí. Clar, doncs, lo lògic.
Lo lògic i normal, que diria vostè.
Claro.
Doncs, com altres vegades, vostè està equivocat. I l'opció correcta és la C. Veuen 16 sortides i 16 postes cada dia.
Calla que m'ho creuré.
Però esclar, com s'ho va treure? Explica-li, Dani.
Ara pensar que l'Estació Espacial Internacional dona voltes, que triga 90 minuts a donar una volta completa a la Terra.
Yeah.
Una mica és com que està caient sobre la Terra, però va tan de pressa que et va donant tota la volta, no? Llavors va donant voltes i voltes. Penseu que està a uns 360 quilòmetres de distància, i llavors això va tan de pressa donant voltes al voltant de la Terra que els que hi habiten doncs, tenen la sort de veure-hi 16 sortides i 16 postes cada dia. Per tant, avui era l'opció C.
A veure, què ens dirà la seva el senyor Wiggas, que veig amb una cara que va dient s'incorpora ara al programa, va dient que no hi està d'acord amb el cap.
Home, no tenia puta idea, aquest home. Tu t'has ocupat del virus aquest que us ha entrat perquè no tens ni idea? No em veuen cap. Ni una, perquè estan tot el dia vomitant de tantes voltes que donen. Entre que donen voltes a la Terra i la Terra dona voltes al Sol...
Sí. Home,
no,
això
està tot rojant. No veuen res. No veuen res.
Rojan, no pateixi per això.
A veure, Marta.
Avui hem rebut 735 mails. 735, i d'aquests 672 són correctes. Senyor Buigas, ens vol dir un número de l'1 al 672?
A 600.
Al 600.
Com el cotxe. Que també dóna voltes, eh? Jo tenia un 600, que, escolta'm, allò, en aquella època no hi havia els cinturons de seguretat com hi havia ara.
I ningú li despatava ni res.
I no passava, no hi havia ni recolz a caps.
Anaven 8 allà.
Anaves allà, 8, 10, 12 persones, i allò no hi havia cap problema de res.
La gent moria... Sí, deixa'm dir que la gent, quan hi havia un accident, moria com els conills de Lleida.
Però no els importava tant com ara.
No, però no sé, és que em fan gràcia a vostès.
Tenies una avaria, tu agafaves allà amb les mitges de la corretja de distribució es trencava, agafaves les mitges de la senyora...
Es trencava sempre la corretja de distribució als 600. Era un clàssic, una mitja.
La mitja la foties allà lligada i el cotxe anava, tu.
Exacte.
L'aigua, agafaves allà una de Coca-Cola.
Bullia, el motor bullia. Sí. Sí. Ho recordo perfectament.
I és quan el cotxe tirava. I ara que et surt allà l'electrònica, tu deixes l'electrònica, vas allà al mecànic, enxufen un cable, no ho sé nada, llevi-lo a la marca.
Va, que ja tenim guanyadora. És Maria Victòria Belda, que ens escriu des de Fortià a l'Alt Empordà i ens diu: bona tarda, la resposta correcta és la C. Felicitats pel programa. És genial, ens ho passem d'allò millor cada dia amb tot el que proposeu. Soc la Maria Victòria Belda, des de Fortià a l'Alt Empordà. Salutacions.
Moltíssimes gràcies. Gràcies, Dani. Demà més, a veure com estan
demà
les coses.
Demà calçotada i calçots.
Bueno, demà esperem a sentir-te millor i que les coses estiguin millor al clínic.
Demà vindré,
que...
vindré en cos present, eh?
Molt bé, molt bé. El primer és el primer, i des d'aquí...
Avui no és possible, però demà sí.
El nostre suport i tota l'empenta a l'Hospital Clínic. Gràcies, una abraçada.
Una abraçada.
Adéu. Adéu. Bé, Míriam Díaz, l'Hospital Clínic no sap quan podrà recuperar l'activitat normal després d'aquest atac informàtic que l'ha deixat, com explicàvem i venim explicant aquí a RAC1, gairebé a cegues.
Sí, com si haguéssim tornat al segle XX, amb tot a fer-ho en paper. De moment, avui s'han suspès al voltant d'aquestes 150 operacions no urgents, entre 2 i 3.000 visites mèdiques a especialistes i prop de 400 extraccions de sang. Sí que s'atenen les urgències i els pacients ja hospitalitzats. El conseller de Salut, Manel Balcells, ha fet una crida a la calma.
Garantim que tota l'activitat que no es pugui fer de forma immediata allà i que calgui fer-la es farà en els altres centres, igual com hem garantit durant des d'ahir que es va produir aquest atac a 11:15 del dematí fins ara, doncs, que s'ha repartit l'atenció dels malalts urgents en altres hospitals, i des del punt de vista clínic i assistencial garantim que tot ciutadà i ciutadana de Barcelona i de Catalunya doncs tingui l'atenció que li cal en el moment que li cal. És a dir, que si clínicament hi ha necessitat de fer una sessió de radioteràpia, doncs es farà en un altre centre.
El paper, com dèiem, torna a circular per les plantes. Els sanitaris han d'anar amunt i avall, per exemple, per saber el resultat d'una analítica urgent. La Generalitat culpa un grup de pirates informàtics anomenat Ransom House del ciberatac d'aquest diumenge.
Qui ha seguit la roda de premsa i ens pot explicar com estan les coses a hores d'ara és el cap de societat de RAC1, Benet Íñigo. Benet, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Podem dir que a hores d'ara, quan és un quart de 5 de la tarda, les coses continuen igual o tenim alguna notificació a comentar?
Doncs no, de moment. El que sabem és que tot continua igual. L'últim comunicat de l'Hospital Clínic és d'aquest migdia, al voltant de les dues, i no tenim constància de cap novetat, tot i que, com ens han explicat, treballen contra rellotge, doncs, per anar recuperant com a mínim algun dels serveis, que això no serà pas ràpid ni serà tot a l'hora, eh? Això ja ens han avisat. El que funciona, i això ho hem de subratllar, és que les 800 persones que estan hospitalitzades ara mateix al Clínic doncs continuen sent ateses amb normalitat. Les urgències també estan obertes, i el que sí que, per intentar, diguem-ne, descongestionar, no carregar més el sistema, que ja és ara prou feixuc de fer funcionar, doncs demanen que, si algú té una urgència, intentin anar a un altre centre, i el SEM, quan recull una persona que ha tingut algun accident, doncs els porta cap a un altre hospital que no sigui al Clínic. Però la gent que vagi a urgències perquè no pot anar enlloc més serà atesa, i les persones que estan hospitalitzades també. Això ha de quedar clar.
Hem començat a les 3 preguntant la gent que tenia visita, consulta mèdica a l'Hospital Clínic o alguna prova, per exemple, fins i tot alguna operació menor. Sabem si han d'anar, no han d'anar, o seguim amb l'interrogant de què han de fer?
No hi han d'anar. La consigna ara mateix és que aquestes persones no vagin a l'Hospital Clínic. Ens deien també des de l'hospital que, clar, normalment quan contacten els pacients és a través del seu telèfon o el seu correu electrònic, que el tenen justament en el sistema informàtic. Per tant, el Clínic no pot ara contactar amb les persones per dir-los no veniu. Per tant, ens fan servir a nosaltres, i per això estem també, o les xarxes socials o la pàgina web, per dir que la gent que tingui visites no vinguin. Avui el director assistencial del Clínic, l'Albert Castells, parlava de esperen recuperar al llarg de les properes hores o dies el servei amb normalitat. Però ben bé, realment, quan parlava d'hores, jo crec que era molt optimista, en el sentit que ningú sap ben bé quan es podran recuperar els diferents serveis. I per què creuen que ara no és moment de fer aquestes visites externes, no? La visita a l'especialista, el consultor externes, no deixa de ser la visita a l'especialista, i les operacions menors, moltes vegades també ambulatòries, doncs diu que és més prudent no fer-ho, perquè, clar, no poden saber doncs, si una persona és al·lèrgica a un medicament o no, si quin historial té darrere, i, per tant, doncs, si no és urgent, és millor esperar a tenir tota la informació.
Tant en el tema de la cirurgia com el tema de la consulta externa, el que priva és la seguretat dels malalts. Fins que no puguem tenir accés fàcil informació a la seva història clínica, als seus resultats, a les proves, creiem que és preferible demorar-ho 24 o 48 hores.
Per tant, ho dic perquè ho comentàvem a les 3 i teníem alguns certs dubtes, sobretot el que és la redacció d'informatius, i crec que els dubtes, escoltant aquest document, queden clars. I ho dic per informar els oients, perquè no podem anar amb dubtes. Tal com hem escoltat fa un moment l'Albert Castells, demà no hi ha cites a l'Hospital Clínic, i és molt possible que demà passat tampoc.
Correcte. Fins a nou avís, fins que no hi hagi una comunicació de que han pogut restablir alguna part del servei, queden anul·lades aquestes visites i aquestes operacions menors. És veritat que ens n'aniran informant gradualment, i en això s'ha d'agrair a l'Hospital Clínic la rapidesa i la transparència, que van informant molt puntualment. La roda de premsa avui ha estat a les 9, el primer dia laborable després de l'atac. Per tant, qualsevol canvi, ells el notificaran i nosaltres ens en farem ressò.
Molt bé. Dit això, anem a la qüestió de la seguretat informàtica. Asseguren que és un atac molt innovador i sofisticat. Què ha canviat respecte a altres atacs?
Doncs mira, el que ens explicaven des de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya és que aquest grup, aquest Ransom House, que jo no tenia el gust, per sort, de conèixer-los, sí que és, dins d'aquest món informàtic, doncs un grup de pirates conegut, i que el tenien fitxat, i que saben, o sabien, més o menys quines eren les tècniques que feia servir per fer els seus ciberatacs. El que ens diuen, sense entrar en detalls tècnics, que tampoc ens han explicat i tampoc sé si els hagués pogut entendre, és que aquesta vegada estan veient que és un atac fet d'una altra manera, que la manera d'entrar i la manera de xifrar els servidors que s'han quedat bloquejats és una manera que no tenien fins ara controlada. No? I això és una mica el que també els ha sorprès. Ens recordaven que cada dia la Generalitat, els servidors de la Generalitat de tots els departaments, reben 4 milions d'atacs a través de la xarxa. i que aquest, doncs, no, aquest tipus no l'havien trobat fins ara. I a més d'això, diguem-ne que l'atac té dos fronts. D'una banda, és un atac que ha xifrat uns servidors, que els ha deixat inutilitzats, i per tant això el que vol dir és que l'usuari, en aquest cas el clínic, doncs no els pot fer servir perquè estan amb una clau que no tenen. I l'altre front de l'atac és que han confirmat que s'han endut també una part d'informació. No saben quina, però sí que s'han endut una part d'informació que ara han de saber quina és exactament. Això explicava el director de l'Agència de Ciberseguretat, Tomàs Roy.
Són evidències que hi ha hagut la filtració de dades. És normal en la seva conducta de que faci aquesta doble extorsió. Primer, capturar els recursos de la víctima a través del xifrat, i l'altra és l'amenaça, diríem, de la filtració de dades. Tenim evidències de que hi ha hagut alguna filtració de dades. Estem en el procés de l'anàlisi de la naturalesa de la mateixa.
El que ens explicaven és que aquestes dades, és a dir, els pirates no han accedit al que seria l'Excel, per dir-ho així, de les dades clíniques dels pacients. El que han bloquejat són els sistemes que es fan servir per connectar les diferents bases de dades i els diferents serveis de l'hospital, no? Llavors, de manera que els que fan l'analítica posen el resultat en el seu sistema, però aquest sistema no està comunicat amb el sistema que fan servir els metges a la planta per poder-lo veure, no? I això que hi ha al mig, aquests canals, són els que s'han, diguem-ne, bloquejat pel que ens han explicat avui. Llavors, per sort, el clínic té un sistema de còpies de seguretat offline, és a dir, desconnectats de la xarxa, que són els que han de servir per reconnectar-los i no perdre la informació, però aquest bolcatge, aquesta reactivació amb aquesta informació no contaminada s'ha d'anar fent molt a poc, també ho deia Tomàs Roy.
No només és una tasca que evidentment prioritzem de recuperació, sinó també d'anàlisi de l'afectació i investigació de les capacitats per evitar que aquesta recuperació sigui definitiva.
A veure, Benet, què en sabem de Ransom House? Què són o d'on venen? O tenim alguna dada més al respecte?
Mira, el que en sabem, pel que ens diuen els experts que dominen la matèria, és que és un grup conegut de pirates informàtics, però no ens hem d'imaginar un grup en el sentit d'un grup petit, en primer lloc, estan implicades moltíssimes persones, ni és un grup que, diguem-ne, no ens hem d'imaginar una oficina, una redacció com la de RAC1 de pirates informàtics treballant tots junts, sinó que és una organització molt dispersa, no? Que té gent treballant des de diferents països, que potser alguns ni tan sols es coneixen entre ells. És una xarxa, per dir-ho així, que d'alguna manera es coordinen per fer aquests atacs, i que de vegades també s'arriben a coordinar amb altres grups anònims, no? Aquest món de la ciberdelinqüència, que és tan, diguem-ne, abstracte, no abstracte perquè té efectes concrets, no? Però vull dir que és tan líquid, que és tan intangible, no és fàcil de determinar exactament quines persones i des d'on estan fent aquests atacs. Aquest és un dels problemes precisament per perseguir-los, perquè està molt disseminat i és molt difícil delimitar-lo. I d'altra banda, també avui a Mónaco ha parlat amb el forense informàtic Bruno Pérez Juncà, que explica que aquests grups inverteixen molts diners en anar innovant, no? En anar trobant escletxes per on atacar els sistemes de les empreses, i que en canvi ell es lamenta que les empreses o l'administració pública inverteix molt menys recursos a l'hora de protegir-se d'aquests atacs.
Els atacs et venen sempre en cap de setmana. Això vol dir que tu has de tenir el teu servei preparat, ho sento molt, durant el cap de setmana, i has de fer aquesta previsió, has d'estar vigilant constantment. Ells estan invertint. Els cibercriminals ara mateix van amb tancs Leopardo, com es diguin, i nosaltres, me caso en dena, anem amb un tanc de la Primera Guerra Mundial.
Aquest és l'avís que llançava Bruno Pérez Juncà, que a més, més enllà d'aquest atac al clínic, més enllà d'aquest atac concret, ell ja va més enllà, i en aquesta línia de cap on va la ciberdelinqüència, avisa d'una cosa que potser no està passant ara en gran número, però que ja es comença a intuir, que és que utilitzaran la intel·ligència artificial per doncs fer més creïbles i buscar noves vies d'estafar o d'atacar a persones i entitats.
Si tu amb una persona gran tu li dones un telèfon mòbil, sí, recorda que tu tens la responsabilitat de protegir en aquesta persona, sí? I si, quan el vas a visitar, li has d'anar i li has de fer les actualitzacions. Algú s'ha de responsabilitzar, sí? I de fer les coses com són. A tu a casa, aviam, quants de vosaltres teniu còpia de seguretat de les fotos del telèfon? Si no les feu. Sí, el que fas és, quan te compres un telèfon nou, ho passes tot a l'altre canto, però tu no fas còpies de seguretat del telèfon, i el telèfon te'l cardaran, el trencaràs, etc etc. Clar, és agafar aquesta mesura de prevenció. Has de dedicar temps a la prevenció, perquè aquest atac te'l faran, però el que passa és que són uns mantes, uns vagos, uns còmodes, de dir, i els deures no els fem. I és tan fàcil com això. Si tu no fas els deures, el dia que te caigui el paquet, doncs rebràs. És així de senzill.
Ja té raó, ja.
Bueno, ens ha renyat a tots. De bon matí,
sí,
ja.
Segons
matí de dilluns, i escolta. Sí, sí. Ens ha fotut una bronca que hem quedat tots distrets. Benet Íñigo. Gràcies. Benet Íñigo, dic, reformant el teu pis?
No, mira, havia buscat un lloc silenciós.
Doncs has trobat el millor.
Per fer aquesta connexió.
El millor lloc.
I just quan connectem hem començat a treballar,
sí, sí,
aquí.
No, se'ls ha d'agrair perquè han ajudat a que la connexió fos del tot acurada.
No ens disculpeu.
No, al contrari, ens ha agradat molt el so de fons.
Ens hem atrapat.
Sí, semblaven els informàtics arreglant el sistema operatiu del clínic. Bueno, una abraçada, Benet.
Igualment.
Adéu-siau.
Escolta, sóc el Gonzalo Bernardo.
Mira, ara no em dirà vostè, que també saps de ciberatacs.
Sé perfectament el que ha passat. Mira, jo t'explico. Això del ciberatac de l'Hospital Clínic es veia venir, però des de feia molt i molt i molt de temps. Home, molt de temps se veia venir. Mira, jo tinc un familiar que és directora, i en aquest cas és doctora en l'Hospital Clínic. És doctora en l'Hospital Clínic. I mira, ja t'explico una cosa. Tant ella com molts més metges són molt i molt i molt babaus. O dit d'altra manera, molt tontos. No m'estranya gent que les
hagi...
No m'estranya gent que les hagi colat un virus. Ja les van enganyar políticament l'any 2017. I escolta, la cosa segueix, escolta, exactament igual. Mira com lo vaig explicar jo, el cas de la meva familiar del clínic.
Tengo familiarmente una persona que es muchísimo más lista que yo, pero es tonta de remate políticamente. Tonta, tonta. Le digo, oye, otra vez esta gente te va a volver a engañar. Hombre, chica, que eres doctora. No puede ser que te hagan estas cosas. Pero es irremediable. De esta manera podéis explicaros que ingenieros, arquitectos, médicos... Claro, yo cuando veo en el Hospital Clínico, uno de los mejores de España, que cogen y hacen procesiones, y no es Semana Santa, cogiendo Puigdemont, vuelve. Pero estos médicos, ¿qué es la avanzadilla? Hay dos explicaciones. Una, no son demasiado listos políticamente. Dos, son incluso mucho más que yo, porque ponen la mano y les cae dinerito. Y el dinerito en Cataluña es muy importante.
Clar, només les interessa els diners de Puigdemont i, escolta, està claríssim. Algun metge independentista... Bueno, pues algun metge independentista, com la meva familiar del clínic, ha rebut un correu electrònic que posava viva Laura Borràs, soy Puigdemont, habrá clicat i són los piratas d'aquest del ransomware, el ransom house. Escolta, virus a dintre, ciberatac executat, i escolta, i tragant, i encara diran que la culpa és d'Espanya. Espanya en roba les dades i es demana diners. Va, escolta, multitud de metge, però per segons quines coses, tontos.
Bé, Miriam, tenim més coses relacionades amb la salut. Un dels problemes endèmics de la sanitat pública són les llistes d'espera. Salut tira endavant un pla per reduir-les. Per exemple, té l'objectiu que el 70% dels pacients que tinguin cita al CAP no triguin més de 5 dies a veure el seu metge.
Sí, invertirà 110 milions per reduir l'espera, també per a les operacions, proves i visites a l'especialista, i per fer més àgil obtenir hora, com dèiem, per anar al CAP. Per això, ara cadascú tindrà un administratiu de referència per alliberar les agendes dels metges. Això després de detectar que un 40% de les consultes que fem electrònicament al nostre doctor són per temes administratius, doncs baixes, receptes, etc. Els malalts crònics també es concentraran les visites físiques i les proves en un mateix dia, i s'ampliaran les centraletes telefòniques perquè un 85% de les trucades s'atenguin a la primera, diuen. Ara la llista d'espera que està augmentant més és la de veure el psicòleg públic. RACO ha pogut saber que s'han d'esperar 40 dies per visites preferents i 45 per visites ordinàries. Ho ha explicat a RACO la psicòloga clínica del Centre d'Higiene Mental de les Corts, Patrícia Escalona, que lamenta que més enllà del temps per la primera visita el problema s'agreuja a partir de la segona.
La qüestió és que un cop entren al sistema es pugui donar un tractament que és el que les guies clíniques recomanen, i és això el que no estem podent donar. Entre una visita de tractament i l'altra estem tenint una demora d'un mes i mig o tres mesos, i això no és un tractament validat.
Això, saps què és el problema? Jo, com a metge amateur i tot plegat, això, els metges massa estona amb els clients, ara, amb els pacients, vaja. Ara. De fet, mira, si ell és un pacient i tu ets el contrari que ell, tu ets què ets? Què és el contrari de pacient?
Impacient.
Tu has de ser impacient. El tio, saps què m'ha dit? I el tio fora ràpid. I una visita millor que dos, ja està. I ja està, amb quatre coses. Jo, com a psicòleg, sí, també, sí. Amateur, que també faig de psicologia. Sí. Que,
ah, sí. També fa psicologia,
sí,
amateur.
Sí, és fàcil, home. Em veig gent així, amb coses, amb ciutat.
La gent arriba, sí, a seure's al divan.
Seure i tornar a aixecar-se ràpidament, perquè l'anem molt ràpid. Amb comentaris, és cosa de psicologia.
No, vostè, perdó, té una taula, no?
Sí.
Arriba el pacient.
Doctor, no tinc un divà, tinc un tamboret.
La teva salut a les seves mans. Mira, vols dir?
En comptes d'un divan d'aquests que s'acomoden, fot un tamboret incòmode d'aquests de disseny, i ja ràpid marxa, saps? T'explica. Ja resumeix més ràpid. Per exemple, comentaris que li dic. Anima't, home, anima't.
Collons. Això li dic amb una depressió, sí, vostè me
direix. Això no serveix absolutament
de res. Collons,
a una persona directe... amb depressió dir anima't no serveix de res.
Si estàs desanimat, ja has de dir anima't. No val la pena deprimir-te per aquestes coses.
Ara.
Saps? Has d'anar a l'origen de la cosa.
Això és invalidar els
seus sentiments. No veus que no tens motius per deprimir-te, home, carallot.
Encara el fa sentir
això. Exacte.
Encara l'enfantasma.
No, que li convé, li convé.
S'aixoriveix.
Exacte. Tots tenim problemes, home. Tots tenim problemes i no anem fent cara de peix bullit com tu. Saps? Sí o no? Tots tenim problemes o no?
Quina
empatia.
Quina empatia, senyor doctor.
Pensa que hi ha gent que està pitjor.
I tant, i tant.
Alegra-te, no? Alegra-te d'això. Ens hem d'alegrar que hi ha gent que està pitjor que nosaltres. Per comparació, ens estem millor. De fet, la gent que està pitjor és per això. Per animar-te. Perquè t'ho compares i t'alegres.
És que vostè té raó.
Vinga, home. Disfruta de la vida i de les coses, home. Les petites coses, l'important. Apa, adéu.
Això és el que diu vostè als pacients.
Pavila.
Amb depressió, imagina't, Toni.
Cap de pus. Vinga. T'has atontolinat, home. I escolta, un èxit, no torna cap,
No m'estranya.
Uns perquè suïciden, però els altres, els que no, no torna tampoc, eh?
No torna. Faci broma d'això, que...
No torna cap.
Vindré a veure'l. Vindré a veure'l.
Vingui, s'animarà molt, ja veurà. Que és que té alguna que està com desanimat o
alguna cosa? No, però mira, hasta per...
Doncs vostè hauria
per passar la tarda.
Hauria d'estar desanimat, perquè tal com està,
sí?
Vostè...
Oh,
no sé si fos vostè, estaria molt desanimat.
Sí?
Sí.
Està bé. És una llumanera, vostè. Joan Manuel Serrat i Maria del Mar Bonet, que han celebrat cantant, que són doctors ells sí, senyor Boigas, doctors honoris causa.
Jo tinc un amor rumbós, vermell i sucós, com una magrana. Jo tinc un amor per tu, mata de gust i que es mor de ganes. Ni sé.
Cançó de l'amor petit. Així d'emocionats i sincronitzats han agraït aquest matí el títol que els ha donat la Universitat de Barcelona. La institució que els ha atorgat la màxima distinció per haver contribuït, diu, de manera decisiva, la renovació de la música popular catalana durant el franquisme. Tant Bonet com Serrat han lamentat que avui en dia hi ha menys tolerància a la llibertat de pensament i han recordat que la música els va fer qui són.
Si no hagués vingut a Barcelona, jo crec que ara faria ceràmica d'alguna altra manera, però no sé si hagués fet mai de cantant si no hagués conegut els 16 jutges.
Aquesta societat ha desplaçat la meravella aquesta que és cantar a moments molt íntims, o l'ha deixat en mans de concursos de televisió i de professionals, la qual és una pèrdua molt gran, perquè jo recordo de petit que la gent cantava.
I tant.
Cantaven les dones, se les sentia cantar pel cel obert.
I tant.
A més de cantar junts, també ho han fet per separat, eh? Boneta ha interpretat Madonna de Sacabana i Serrat la cançó Pare.
Home, i què? Ara són doctors, aquests? Aquests han exercit en algun moment... Han sigut doctors amateurs abans de que els facin ja doctors honoris causa aquesta? Jo, a mi no m'han fet doctor. I porto exercint molts anys, jo,
eh?
He curat moltes vides, eh?
A veure, això és un reconeixement que
dona... Tu surts al carrer, la meitat de la gent que veus pel carrer està viva gràcies a mi, eh?
No entén el concepte, home.
Són les universitats,
sí,
aquí.
Sí, la universitat. Per això,
decideixen,
home,
el claustre.
Doncs mal decidit. Mal decidit el claustre, mal decidit.
Decideixen a qui li donen.
No, ja ho sé.
El fa doctor.
Per això et dic que haurien de decidir que fos jo. Jo he exercit.
I tant.
Jo porto aquí donant aquí part de la meva vida pels altres, per salvar vides.
Ara, vida acadèmica...
Poc agraïts.
Vida acadèmica segur que no.
Horror. No, vida acadèmica no. Però he exercit.
En quin àmbit ha destacat vostè? Perquè això dona...
De la medicina estem parlant. Ahir, per exemple, em va venir un amb conjuntivitis.
Li haurem de donar l'horror.
Què passa molt fort, aquest, de conjuntivitis, tu? Tinc que tenir una mica de conjuntivitis. Vas dir, home, que hi ha gent que l'han d'operar del cor, home. Han de perdre el temps amb tu amb conjuntivitis. Hi ha gent que té coses greus.
I tant.
Burro, no obris els ulls.
I què va fer?
Bueno, que no obri els ulls o que s'esllimi.
Molt bé, molt bé.
Si posi oli de cotxe.
S'esllimi els ulls.
Oi, que sé, va, aviam pels ullets, ara venia allà a molestar els metges, estem treballant amb coses importants.
Camamilla, eh?
Camamilla.
Una mica de camamilla, eh?
A veure, que Marta Cailà té una segona proposta avui a comentar-nos.
A veure si agrada més aquesta.
No, la de primera ens ha agradat
molt. No, perquè no m'heu entès.
A veure si aquesta...
Jo m'he explicat.
Aquesta de què va?
Aquesta va de cotxes elèctrics.
Ah?
No tens cotxe elèctric?
No, no en tinc.
Doncs per aquells que conduïu un cotxe elèctric, si voleu anar tranquils, el consell és que feu l'assegurança en línia directa.
Molt bé.
Perquè són líders en elèctrics. Concretament us donen una assegurança a tot risc, en franquícia, per cotxes elèctrics, a un preu definitiu de 249 euros.
Chollazo.
I el mateix per híbrids endollables. A més, ara podeu assegurar també la vostra moto elèctrica, si és que en teniu, per només 119 euros. Podeu anar directes a lineadirecta.com o trucar al 917-700-700. El valor de ser directe. Consulteu-ne les condicions.
Fins i tot la música fins i tot acompanyava.
És com hawaiana, no?
Sí, està molt bé. Sí, està molt bé.
Sí.
Què tal, Marc Serra? Bona tarda.
Bona tarda, què tal? Com esteu?
D'aquí dos minuts i mig us preguntem, ja ho hem fet a la xarxa, quants diners heu arribat a pagar per un concert?
Gent que s'ha gastat molta pasta, eh? Hem vist entrades, Marta, de gent que ha pagat 1.000 euros, eh?
No.
1.000 i pico euros,
Jo he vist un de 2.400 euros.
Oh, sí, 2.400 euros.
2.400 euros per un meet and greet, o sigui, com una trobada amb la gent de Metallica. I la següent frase és, no va mereixer la pena.
Crec que aquesta persona ens hauria de trucar. Estaria bé que es posés en contacte amb nosaltres i ens expliqués què va passar.
El telèfon del programa...
És el
902-47700.
902-47700.
Aquesta persona que va pagar 2.000 euros en Metallica i que
diu que no va valdre la pena.
No, no va valdre la pena.
No, que l'hem de preguntar si ho va pagar en Metallic.
Metallic.
Versió RAC 1.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
Si cubrimos la crisis de abastecimiento,
¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿T'imagines un dia sense aeroports? Descobreix-ho a undiasenseaeroports.com. AENA. Aeroports per a tu. Ministeri de Transportes, Mobilitat i Agenda Urbana. Gobierno d'Espanya.
Som així. A bon preu Esclat Energia tenim l'electricitat més barata del mercat. Ho has sentit bé. El millor preu. A data 27 de febrer, segons la CNMC, som els més econòmics del mercat amb el pla Fem-ho Fàcil, amb l'estimació d'un consum de 4.000 kWh i una potència contractada de 4 kW. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia i Festa de l'Energia de Catalunya.
Descobreix les novetats i els millors espectacles de març amb Entrades d'Avantguàrdia. Gaudeix del Festival Guitar BSN, de l'exposició de fotografies de Roberto Asnó al Fotonostrum o del concert de Who al Palau Sant Jordi. Ja a la venda amb entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
El 25 de maig de 2006 es va celebrar, per primera vegada a la història, el Dia Mundial de l'Orgull Friki. A veure... Si fins i tot l'orgull friki té un dia, Tu també te'n mereixes un, oi? Amb mi dia de l'11, tria la teva data especial i juga-hi. Cada dia, per un euro, guanya fins a 3.000 euros. Mi dia, el sorteig més teu. I recorda, un de cada cinc toca.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC més 1 presenta Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya amb Xavi Alujas. A Quilòmetre Vertical coneixeràs històries particulars, reptes personals, esports, natura i aventura.
Va ser dur perquè vaig estar 10 dies sol a temperatures molt baixes, menys 15, menys 20, però em vaig mantenir fort.
La muntanya és la gran protagonista a Quilòmetre Vertical, per aprendre a gaudir-la i respectar-la.
Les experiències serveixen com a aprenentatge.
Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya a RAC més 1. Escolta-la a l'APP de RAC1 i a RAC1.cat. Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
El que fes venir, mata. Si ho vols prendre, doncs prendre.
A veure, anem de concerts, perquè tenim a les portes d'aquesta primavera grans concerts que es faran a Barcelona, com per exemple el de Bruce Springsteen. Oh, yeah. Beyoncé o Madonna. Ara, si voleu entrades, crec que tinc la sensació que ja heu fet tard, perquè quan cliqueu sobre una pestanya on hi posa Experiencia VIP...
Són les úniques que queden.
Són les d'un preu mòdic que pot arribar als 1.000 euros, ara en parlàvem. Tindreu tot un seguit de privilegis que estan de privilegis amb, vinculats amb l'artista en qüestió, però no deixa content a tothom, com fa un moment escoltàvem amb un seguidor de Metallica.
La gent enfadadíssima, perquè hi ha un divorci entre el que són els fans i els seus, clar, i els artistes, perquè tu vas a diguem-ne, un concert, no queden entrades, i si vols entrar ja només has de fer això, que és experiència VIP, que pot arribar a valdre molts diners. Què és l'experiència VIP?
Què és?
Madonna és només un exemple. En aquest cas, el concert de Barcelona, que es celebrarà el dimecres 1 de novembre, inclou fins a 5 modalitats d'entrades VIP amb serveis tan peculiars com...
A veure...
Festa amb DJ privat abans d'entrar al concert, amb músiques de Madonna.
Bueno, estàs en un privat,
estàs al hall,
fas la prèvia...
Amb músiques de Madonna, amb un DJ.
Està bé.
Snacks, assortiment d'snacks, anava a dir gratuïts, però...
Això està bé. No, ja els has pagat.
Sí, sí. Catifa vermella, que això m'ha agradat molt.
Bueno, perquè la vols...
Per això et fa il·lusió entrar com un VIP. O comprar merchandatge sense fer cua. El merchandatge l'has de pagar igualment, però no fas cua. Tot plegat amb unes grans lletres, perquè quedi clar que l'artista no hi és. L'artista no ve amb tu a comprar el merchandatge. L'artista està al camerino bo...
S'està preparant.
El més sorprenent, però, és que aquestes entrades estan exaurides a Barcelona amb preus que superen els 1.000 euros. Això provoca indignació dels clubs de fans, que veuen que seguir el seu artista per mig món és impossible i que, a més, es premia els fans amb més diners i no els més fidels. El que s'ha agreujat, per exemple, amb el proper concert de Bruce Springsteen a Barcelona. El cantant que passarà per Barcelona a l'abril i que sempre havia presumit de ser molt proper als fans, posa entrades VIP a 400 euros. I molts clubs de fans han dit que fins aquí hem arribat.
Hombre.
I denuncien que els preus de les entrades s'ha sortit de mare. Ara us explicarem què pot passar amb els preus de les entrades, perquè hi ha un sistema als Estats Units que ens fa una miqueta de por. I per cert, us estem preguntant a les xarxes quina és l'entrada més cara que heu pagat en un concert. No sé si aquesta que hem dit, Marta, és...
Aquesta és la que jo he vist, que va sortir
extrema,
més cara, la de 2.400 euros per una trobada metàl·lica que no va valdre la pena. Però n'hi ha d'altres. Mira, abans que parlàvem de Bruce Springsteen, per exemple, Ojkita, aquest és el seu nom a Twitter, diu 450 euros per Bruce Springsteen. I van comprar dues entrades.
Pues vaya timo. Molt millor lo que faig jo, que vaig a veure Manel Fuente. Con Manel Fuente. Sona igual, mira. Sona igual. I després ten la experiència.
Sí, sense
pagar extra, ten la experiència.
Canta millor Bruce Fuentes. Molt millor que Bruce Springsteen.
Sí.
I després pots estar bé.
Podes estar bé. Podes fer-te foto. Podes comentar. Tu cara mi suena. A veure
no distingeixes les veus, perquè te'n recordes aquell dia que vam fer un exercici aquí al programa de parlar de Bruce Springsteen posant a Manel Fuentes, la pensant gent... que tots els fans de Bruce Springsteen, aquest programa l'escolta molta gent, ens trucarien indignats.
I se la va menjar com
no
patata.
No va trucar ningú.
Jo vaig veure...
Va sonar com Bruce Springsteen.
Jo vaig veure el Fuentes a Andorra, escolta, amb un èxit espectacular, i la gent fent-se fotos amb ell, la banda, que va amb el saxofonista, i, igual que el
de Springsteen. I almenys el tindràs més a prop que Bruce Springsteen.
No té a prop, pot parlar con ell, foto, vídeo, hombre.
I baratet.
I barato.
L'Androidev diu que si ens queixem del que passa aquí, als Estats Units, per exemple, els seients d'una experiència que es diu Dynamic Pricing... Que...
Ara en parlarem d'això.
Val. A l'última filera...
Ojo amb aquest tema.
Dels concerts de Beyoncé has de pagar 1.000 euros. Perdó, 1.000 dòlars. 1.000 dòlars als Estats Units.
El cantant s'ha de pagar les seves drogues, les seves coses, el nas de tabic i... El de Platino, vaja, va. El nas de Platino.
Hòstia, em pot deixar de dir...
Bingo, s'ha de...
Bueno, va. Avui hem llegit un cas al Segre... I parla el Salvador Trepat, que és seguidor de Springsteen, responsable de la web Point Black, dedicada al cantant fa més de 40 anys seguint el boss, i el Salvador ha dit que ja n'ha tingut prou. Que això de que hi hagin entrades de Bruce Springsteen a 400 euros i és tant. Una vergonya i que els seus fans de tota la vida no s'ho poden pagar. I està completament decebut amb el boss.
Bé, a mi personalment, pel fet de ser fan d'un artista com Springsteen, em sembla decepcionant que s'hagi sumat amb aquestes pràctiques amb el sistema de venda d'entrades. No? Primer perquè crec que no li fa falta, i després perquè ens són unes pràctiques poc justes amb el fan, no?
Però per què creus que en el seu cas ho fa?
Home, per ànsia de diners. No veig altre motiu que recaudar més diners. Abans feia una recaudació per vendre tot un palau d'esports, un estadi, i ara amb aquest sistema tranquil·lament es duplica, com a mínim. Amb el cas d'Springsteen, per a mi és una decepció personal, sí.
Fans decebuts amb el seu ídol, perquè, clar, deien que Springsteen intentava sempre donar entrades econòmiques per a qui n'és tothom. I en aquest
cosa,
cas,
a Catalunya,
doncs...
l'espoli fiscal el fot el Bruce Springsteen. Sí. Perquè cada vegada que ve aquí s'emporta les calés que quatre Espanyes juntes.
I ets
a pagar com tots dos allà.
Bueno, el Salvador diu que Springsteen és una miqueta hipòcrita, perquè no pots anar defensant preus populars i llavors posar el VIP a 400 euros.
Ai.
Sí, és que una mica una contradicció amb el discurs que he tingut durant molts anys, de preocupar-se molt pels fans, de voler fer preus igualitaris per tothom, que no pel fet d'estar a la zona davantera de l'escenari i de pagar més, a canviar radicalment, no sol a pujar preus, que això pot tenir una lògica, no? Segons passen els anys, doncs també s'apugen els preus. Però als Estats Units han anat directament a aquesta venda dinàmica, que, com et deia, és una pura subhasta. Llavors el preu s'ha disparat.
Hosti, però creus que li fa falta els diners amb ell? No sé, pregunto, eh?
No, jo crec que a ell no li fan cap falta ni a cap de tots aquests artistes que ho fan, perquè precisament la venda dinàmica s'aplica quan hi ha una grandíssima demanda d'entrades, és a dir, amb els artistes més importants i més grans i que més omplen estadis. Vull dir que si abans venien a 100 euros tots eren multimilionaris, no sé quin és el problema que tenen ara.
No sabem quin és el problema que tenen ara, però atenció a aquest concepte que posem sobre la taula, venda dinàmica, perquè això ens arriba d'ara. Què vol dir venda dinàmica i què suposarà pels que anem a buscar una entrada aquest sistema de venda que ja s'aplica als Estats Units? Atenció amb el preu de les entrades.
És a dir, que tu entres a comprar entrades per un concert i l'algoritme en què està programat aquella pàgina, segons va entrant més gent i més gent està comprant, veu que hi ha molta demanda i per tant comença a pujar els preus. No sabem com està programat i què és el que fa que pugi 10 euros més, o 50 o 100 de cop. Suposo que és la quantitat de gent que està intentant comprar. També s'ha dit que als Estats Units, per exemple, amb Ticketmaster, si vols accedir a comprar un d'aquests grans concerts, t'has de registrar prèviament i entre tota la gent que està registrat fan un sorteig i t'arriba un número que et permetrà accedir a la venda. És a dir, ja et fan el favor de permetre't que compris d'entrada. I ells també tenen una dada molt important, és quanta gent s'ha registrat, perquè si un concert de 20.000 persones s'han registrat ja 100.000, amb això ja saben quina demanda hi ha i per tant ja poden començar a posar els preus que els hi sembli oportú, sabent que segur que hi haurà 20.000 que pagaran aquests preus. I una vegada has entrat a la pàgina web amb aquest cupó i estàs a la cua, fas tot un procés que al final finalment pots començar a seleccionar entrades, és quan t'han donat compte que els preus van canviant i van pujant. Fins i tot tenim entrades seleccionades a la teva cistella de compra, veies que anaven pujant també. Fins que no pagues, no quedava fix el preu, no?
Jo crec que s'ha entès perfectament l'explicació del Salvador. No. És com quan compres un bitllet d'avió, que quan tu el selecciones, des de que el selecciones fins que el pagues, va passant una estona i aquell bitllet si canvia de preu, doncs ho pagues més car.
O com la subhasta del peix.
També,
això és la subhasta del peix. Tu vas allà i aquí hi ha una caixa de sardina i només n'hi ha una...
tothom anirà licitant, licitant, fins que...
Però una trampa. També canta de pudor, el peix.
Amb una trampa que deia el Salvador, que tu t'has de registrar abans i, per tant, els organitzadors ja saben quanta gent està interessada. I, per tant, ja poden pujar o baixar els preus segons l'interès.
I suposo que per això que estàs explicant pot passar que en el moment en què tu entres, potser si hi ha molta demanda, està molt alt i després pot baixar el preu, perquè mira el que li ha passat al Pep Arenas. Diu, hem pagat 180 euros per entrada a la web de venda de Roger Waters.
Sí.
I l'entrada ara és de 68 euros. Ells han pagat 180, ara entren i 68.
Pues potser
se't queda
sí que
una
ha...
cara que diu...
La venda
però,
dinàmica...
Pues potser sí que ja s'està produint la venda dinàmica.
En aquest cas
no?
A l'inversa. En aquest cas a l'inversa.
Esclar, perquè ja no hi ha...
Ja ha baixat la demanda. Ha baixat la demanda.
Això estem arribant a uns extrems que el Salvador Trepat, com a seguidor de Springsteen, ha dit doncs, que mira, Springsteen ja s'espavilarà, ja s'esperarà,
escoltaré
Fuente. La seva música, però els concerts...
Manuel Fuente, pues... molt millor, i mama jove, que Bru ja està ja per anar a la tercera edat, eh?
Que hi vagi, que hi vagi un altre, si us
consta. Vaja a l'asilo, el Bru.
Home, al meu cas sí, però clar, veient que s'està venent tot i d'aquesta manera, tan ràpida, doncs, no sé, suposo que molta gent considera que ho val, no? Que pagar 300, 400, 500 per una entrada és correcte.
Que al final els concerts, què, acabaran sent un entreteniment com passa en altres llocs per gent amb calés? Vull dir, la gent normal no hi podrà anar, si entrem en aquesta dinàmica.
Jo crec que sí, que és el que acabarà passant.
Mira, com el Liceu anys enrere, que tot era per gent amb possibles, i tu, que no en tenies ni cinc, doncs havies d'anar a dalt un de galliner. Tot, aquell galliner, i encara en un lloc que no veies ni l'escenari.
Però o sigui, és que el fort del cas, el cas que ens ocupa, és que la gent està pagant aquest... això que paquet VIP que us he explicat, la gent ho està pagant.
Sí, sí.
Perquè d'aquests concerts de Beyoncé, de Madonna, de Coldplay, aquestes experiències VIP, que són les úniques que queden, és que ja no queden pràcticament ni entrades, perquè la gent paga aquests 800, 900, 1.000 euros.
La gent té cèntims.
De tot plegat, li preguntarem al Tito Ramoneda, que és president de The Project i vicepresident de l'Associació de Promotores Musicals. Tito, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, amb el que estem explicant, et preocupa que hi hagi una separació, com aquest testimoni que escoltàvem del Salvador Trepat, entre el seguidor de tota la vida de motxilla, que fa cua al Sant Jordi, i l'artista, que posa entrades a 400 euros?
Sí, a veure, ho ha explicat, jo crec que força bé, el Salvador, quin és el procés d'aquests preus dinàmics, i entenc el seu cabreig i el de molts fans, i més amb artistes doncs, que han defensat, diríem, sempre aquest... sóc un artista que vull tenir la gent propera, de carrer, etc, i per tant vigilo els preus de les entrades. A veure, jo crec que hi ha una cosa molt important. Els promotors no som els que fixem els preus de les entrades.
Qui els posa els preus, a veure?
Els posa directament l'artista. I quan dic l'artista, evidentment parlo de l'entorn més proper d'artista, de management, la gent és qui marca els preus de les entrades d'un concert. A veure, nosaltres l'any passat vam fer la gira de despedida del Serrat. El Serrat va dir, escolta, jo vull que els meus preus d'entrada no passin d'aquests 90 euros. I això fa que després els números d'aquesta gira van en base, lògicament, d'aquesta recaptació. I el tema dels preus dinàmics, evidentment, ni es plantegen les entrades VIP, ni totes les experiències aquestes que parlàveu amb tanta conya, però que, bueno, que al final és això. Aquí tenim un problema evident que és aquestes grans gires, perquè també, vull dir, ens estem fixant només amb les Madones, amb les Beyoncés, amb els Coldplays, vull dir, que al final és un percentatge, diríem, del volum de concerts molt menors. Després hi ha tota una immensa franja de concerts que estan amb uns preus, entenc que són humans, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, el primer, no som els promotors que fixem els preus de les entrades. Segon, és cert que en aquests moments el live entertainment, el que és la música en viu en el món, està dominada per grans corporacions, per multinacionals, que a més són propietaris dels sistemes de ticketing i que, per tant, tenen aquesta capacitat, diríem, de, entre cometes, manipular d'una manera especulativa perquè saben que hi ha molta més demanda que no pas oferta. I això, clar que em preocupa, perquè jo com a promotor el que vull és que la gent no vagi a un concert, que pugui gastar-se 400 euros en 10 concerts i no només en un. I evidentment hi ha un moment en què això pot patar. No està passant ara, potser per la fam, vull dir, després de la pandèmia, pues, tornen les grangires, tothom es dispara i tothom vol viure aquests esdeveniments que, a més, són únics. Vull dir, al final, pues Madonna vindrà un cop, o Coldplay vindrà un cop i potser tornarà d'aquí 4 anys o d'aquí 3. Per tant, o pagues o no hi ets, no? Però sí, clar, naturalment que preocupa.
Ara s'està beneficiant el que més pasta té, que és la sensació que dona. Tu tens més diners, no cal que corris per comprar una entrada perquè tindràs una experiència VIP que podràs comprar d'aquí 3 o 4 mesos a 1.000 euros. Aquesta sensació la teniu? Perquè els que comprem entrades sí que la teniu.
Sí, i la putada, entre cometes, perdoneu l'expressió, és que hi ha gent que sí, que té aquests diners per pagar i que no li importa i té aquesta butxaca, però hi ha gent que ho està pagant, no la té i està deixant de fer moltes altres coses, com per exemple anar a més concerts o altres coses, només perquè aquest artista per ell és mitja vida poder-lo veure. Perquè això no és anar al cine o anar a un teatre que tens mils o desenes de dies que puguis anar a veure aquella funció. No, allò és dia de hora H, no? Vull dir, o estàs allà o no estàs, no? I bueno, jo sóc conscient de perquè ho he viscut, de casos de pares o que et diuen, ostres, quina passada, tinc a la meva filla plorant perquè vol anar amb aquest concert i quines animalades de preu. A veure, també és important, crec que això només passa en aquesta franja altíssima d'aquests hot acts, per dir-ho d'alguna manera, no? Aquestes grans gires que ens visiten amb comptadíssimes ocasions, però que després hi ha molta música en directe per gaudir amb uns preus, em sembla, pues raonables. També, i m'agradaria afegir, que hi ha hagut un increment de preus d'entrada, lògic, també hi ha hagut un increment obvi en molts àmbits del nostre consum, no? Des de la compra ens costa molt més, el gas, la llum, etc. Tot això també influeix en que les produccions són més cares, els transports són més cars, els consums, etc., el cost del personal, i això fa que hi hagi una inflació, que hi hagi una tendència d'increment dels preus per sobre del que estàvem habituats. Això és una cosa que és comprensible. L'altra ja és aquesta capacitat especulativa, com deia abans, d'aquestes grans corporacions, en què els artistes són els primers còmplices i que gràcies a que aquests mecanismes que tenen poden això estar especulant fins a uns límits que ratlla, en fi, la mínima ètica. Això ho opino jo com a promotor des de fa molts anys en aquesta ciutat i que m'agradaria que hi hagués un fre a tot això.
Sí, clar, o sigui, hi ha diverses barreres. Primer, els preus, però després dius, val, jo vaig a pagar 400 euros, vinga. M'interessa molt i vull anar a escoltar aquest concert. Però després, és que no pots. Mm-hmm. És que tu vas a buscar les entrades i és que no n'hi ha. Sí, les notícies que publiquem és allò d'esgotat en un minut, no? Exhaurit en un minut. I llavors les veus, Tito, les entrades... ja saps quines pàgines, havia Gogó i tot això. Escolta, els promotors no podeu acabar amb aquesta pràctica?
La revenda. Aquest és un altre factor molt preocupant. O sigui, la plena llibertat amb què campen aquestes webs de revenda i que gràcies a que tenen tecnologia, robots, que arriben molt més ràpid que l'usuari que està a casa amb els seus ordinadors, amb centenars de targetes de crèdit, són capaços de comprar les entrades abans i recol·locar-les al mateix moment en les webs de revenda. I també passa...
Disculpe, abans que avancis, és a dir, quan a mi, per exemple, em passa per davant via Gogó, és perquè via Gogó, avui que estem parlant de hackers i d'informàtica, té uns robots comprant entrades de manera automàtica?
Totalment. Això és així. Sí, sí. No és el revenedor d'abans, hòstia, de fot 30 anys que anava a Gran Via i va...
Sí, home, i tant.
Comprava 20 entrades i, hòstia, es feia la vida. No, això és un negoci multimilionari i que, i ho diré aquí, el principal còmplice d'aquesta estafa són els senyors de Google.
Per què?
Perquè els deixen posicionar-se a dalt de tot, els primers, a canvi de, m'imagino, unes factures que paga Viagogo a tot el món per aquest posicionament seu a dalt de tot, donant l'apariència de que són una web oficial, generant processos de venda que són inventats, vull dir que el que veus allà no et queden 30 segons, te queden solo 3 entrades, tal, hòstia, compra, compra. Hi ha molta gent que entra, posa a Google com un cercador, concierto, és igual, el que sigui, sí, i el primer que li apareix a dalt de tot és Viagogo, i estan pensant que estan comprant a la web oficial. Si nosaltres...
Això, perdona, què tal, Tito? Bona tarda. Això fins i tot un dia. Hola. Mercedes Milà va venir aquí i estava indignadíssima perquè ho va comprar pensant-se que ho comprava, no recordo ara quin concert era, però ho va dir, i després de molt de cercar-lo i de tenir la intriga de si hi havia les entrades, si no, va estar donant voltes, se'n va assabentar de que era Viagó i estava indignadíssima, vull dir, no qualsevol, sinó que fins i tot una persona com Mercedes Milà, que amb aquesta cosa, si mira, doncs no se'n va donar. Les va comprar i no se'n va donar.
Sí, sí, nosaltres fa, no sé, fa 3 o 4 anys vam fer un concert de Melendi al Palau Sant Jordi, teníem detectats, perquè a més el fort és que els tenim detectats moltes vegades aquests compradors o aquestes entrades, i vam advertir a la gent, els fèiem passar per una taquilla, dient, escolta, ets conscient que has comprat a la revenda, etcètera, etcètera. Me'n recordo un xaval que em va dir, por favor, cállate, perquè anava amb la nòvia, que si s'entera mi nòvia que he pagado, pues si l'entrada valia 50...